Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts al Llindar. Un programa en el que viatgem a un altre món. Un món estrany, sorprenent. Un lloc més enllà de la realitat que coneixem. Un món impossible, on es desintegra la realitat que veiem i accedim a una realitat diferent, on pot passar qualsevol cosa i on fins i tot ens podem arribar a sorprendre de nosaltres mateixos. Avui creu el Llindar, amb nosaltres, Juliana Canet. Benvinguda, Juliana.
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé. Ja t'han tapat els ulls completament, oi?
Sí, la veritat és que no tinc ni idea d'on sóc, amb qui estic... Bueno, una mica de misteri.
Com els nostres oients ja saben, totes les persones que creuen el Llindar no saben absolutament res del que els espera. De fet, tampoc saben res del lloc on són. Porten els ulls tapats amb un antifaç completament opac que no permet veure res. I és que només si estàs completament a les fosques pots veure el Llindar. Sé que sona estrany, però no et preocupis que jo et guiaré en el procés. Ja no veus res?
No, absolutament res.
Perfecte. Doncs si mires fixament en la foscor i t'hi concentres, veuràs que a poc apareix una línia de llum tènua que va de dalt a baix. Sembla una porta entreoberta, tot i que no ho és exactament. Avança cap a ella sense por, recorda que la meva veu et guiarà tota l'estona i prepara't. Creuem el Llindar. Ets a la redacció, a la ràdio. Davant teu hi ha 5 fileres d'ordinadors tots apagats. No es veu ningú enlloc. A l'escriptori del teu costat hi ha una tasseta de cafè bruta, com si li haguessin abandonat fa temps. No sembla que als altres escriptoris hi hagi senyals d'activitat recent. Notes un aire fred. T'encongeixes i et fregues els braços. Sona el teu telèfon mòbil amb una notificació. T'indica que ja s'ha acabat de descarregar una aplicació anomenada PsicoT. Ara mateix no recordes haver-la descarregat, però obres l'aplicació. Quan l'aplicació s'obre, el teu mòbil s'apaga del tot. Intentes tornar-lo a obrir, però no funciona. Sembla que t'has quedat sense mòbil per tot el dia.
Home, això complica les coses, realment. Perquè si no tinc mòbil, és veritat que jo ara mateix em costa molt imaginar-me el meu univers sense mòbil, perquè és realment a través del com organitzo tota la meva vida. Tot el rato faig servir el mòbil per tot.
És estrany, perquè de fet tenies bateria al mòbil i hauria de funcionar. Tornes a intentar posar-lo en marxa quan, de cop i volta, la taula de la redacció comença a enlairar-se. També les cadires i l'ordinador que hi havia sobre la taula. L'eviten cap al sostre, que comença a desfer-se en fragments, com si fos una quadrícula. El mateix passa amb les parets. Tot es desintegra. La realitat al teu voltant sembla distorsionar-se.
Mare de Déu.
Ets a la mateixa redacció i sembla que tot és normal. La taula torna a ser on era, i també les cadires, però hi ha alguna cosa diferent d'abans. L'ordinador sembla més modern, o almenys més petit. I la disposició d'algunes coses sembla diferent. Hi ha una planta que abans no hi era. I el pòster promocional de la temporada de Catalunya Ràdio hi ha algunes cares diferents que no coneixes. Tu hi apareixes al centre.
Bon dia, Juliana.
Bon dia.
Has tingut temps de llegir l'IO?
Sí, i tant que sí.
Ah, perfecte. Així has vist que hem fet alguns canvis i voldria saber si et semblen bé. És una secció nova i tinc dubtes. No sé si aquesta idea d'entrevistar futbolistes perquè ens expliquin els seus rituals de bellesa té gràcia. T'agrada, tu, la idea, realment, sí?
És boníssima, jo crec que és objectivament boníssima. Funcionarà moltíssim pel nostre públic. I tant, m'agradarà molt, això ja veuràs.
Sembla que és algú de l'equip del teu programa. Se't queda mirant fixament. Tu li retornes la mirada i intentes recordar si l'has vist abans. És una noia alta, d'uns 30 anys, va rapada al zero i es belluga amb lleugeresa. Fa cara d'anar per feina. Potser va una mica massa de pressa i tot.
Juliana, et veig estranya, com descentrada. No estaràs nerviosa pel casament?
En veure que et mira cap a la mà, li segueixes la mirada i veus que tens un anell de prometatge al dit.
No et preocupis, que el Quim també deu estar nerviós.
Quin Quim? Jo no m'he liat mai amb cap Quim, eh?
De fet, l'he vist abans, a baix, a la màquina de cafè, i diria que estava més despistat que tu i tot. No has de patir per res. Fas bé de casar-te ara. Els 30 anys és l'edat perfecta, ni més ni menys.
Sembla que ets a l'any 2030. De fet, a la fotografia promocional de la ràdio, ara hi pots llegir perfectament, que hi diu temporada 2030-31. Ara entens per què hi ha tantes cares que no et sonen. Has fet un salt en el temps de 7 anys.
M'he perdut 7 anys, però en 7 anys poden haver passat moltes coses.
Segurament hi ha moltes coses que han canviat a la teva vida.
I 30 anys ja tinc? Això sí que m'agòbia, veus?
T'adones que el telèfon mòbil és exactament al mateix lloc on l'has deixat abans.
Home, doncs aleshores agafo el telèfon mòbil i intento trucar a la meva mare. I clico el seu número immediatament, que me'l sé de memòria i és l'únic número que em sé de memòria. Ho aprofito.
Juliana, que em sents? Hola?
Hola.
No em contestes?
De fet, t'adones que és el mateix model de mòbil i la mateixa marca. Mentre el tens a les mans, t'adones que el terra comença a desfer-se en fragments quadriculats. També passa amb la paret i el sostre, com abans. Et trobes asseguda en un sofà blanc, de cara a una gran finestra de vidre que et mostra un cel blau netíssim. Davant teu hi ha una taula baixa amb un parell de revistes i una mena d'escultura de cera en forma d'espiral. Quan et gires, veus tota la sala que és llarga i impoluta. A les parets hi ha quadres abstractes i a l'extrem una cuina minimalista que sembla una altra mostra d'art abstracte. Vora l'entrada d'un passadís, veus un cotxet buit. Se senten els plors d'un nadó. T'aixeques i segueixes els plors. Arribes a una habitació amb les parets pintades d'un blau tènue. Del sostre penja un mòbil fet de cercles lluents i a sota hi ha un bressol. I trobes un nadó al bressol. El cor et fa un salt. Se t'assembla que potser és el teu fill.
Però quan he tingut aquest fill?
Entra a l'habitació una dona amb una roba clara i folgada. Té uns 40 anys i fa ulleres.
Ja estan a punt les infusions. A mi em van molt bé, o m'anaven molt bé, perquè ara, amb aquesta criatura, el que necessitaria és cafeïna amb vena. Que estava plorant, pobret. Vine aquí amb la mama.
Se tensa el bressol i agafa el nadó amb braços. Es calma immediatament. Queda clar que és la mare de la criatura.
No és el meu fill, però per què m'heu donat aquest moment d'il·lusió si no havia de ser el meu fill?
Al cap d'una estona s'adorm profundament i el torna a deixar al bressol. Et fa un gest de silenci i amb la mà et diu que la segueixis. Torneu al menjador.
Que bé que hagis vingut, Juliana. Res no em va millor aquests dies que passar una estona amb una bona amiga. T'agrada la casa? Encara l'estem acabant de decorar. T'agrada?
Sí, és molt xula, molt xula, molt minimalista.
Vols sucre amb la infusió?
Ui, no, jo no, ja saps que no prenc sucre.
Ah, ja estic molt feliç, Juliana. La veritat és que ser mare et canvia la vida. És com un regal. I tu, com estàs? Ai, et veig una mica... Ja m'imagino que ha de ser molt dur el divorci i que en el moment et deu semblar que és la fi del món, però t'has de cuidar, has de sortir. Hi ha moltíssima gent que se separa a aquesta edat. Segur que més que no pas que continuen junts. I ja sé que és un tòpic, però no hi ha nens pel mig, que això sí que seria realment dur, no?
Et mires el dit i t'adones que ja no portes l'anell de casament.
Mira, et puc dir una cosa?
Clar, sí, digues.
Jo, l'única vegada que t'he vist bé, però bé de debò, va ser amb el Guillem. Encara no sé per què vas decidir deixar de trucar-lo. Així, d'un dia per l'altre i sense cap explicació, és que no ho entenc. Saps que l'altre dia el vaig veure pel carrer? Oh! Anava amb la seva dona i duien un cotxet.
No, eh?
Sí, però no se'l veia feliç, la veritat. Potser el podries trucar, Juliana, no? Tot i que no sé si voldrà saber res de tu. Fa 20 anys, 20 anys que vas desaparèixer de la seva vida sense cap explicació. Bé, de la seva vida i de la de tothom. Una mica és diferent perquè entre nosaltres ens ho perdonem tot, però una parella... Ai, no ho sé. Potser ho podries intentar... Jo ho faria, val la pena. És que em preocupa, Juliana, no t'ho prenguis malament, si us plau, però no et veig bé. Estàs bé?
Sí, estic bé.
Segur?
Sí, vaig fent, sí. Clara, m'has fet pensar en el Guillem, bueno, estic remoguda.
Ai, és que se't veu, no se't veu bé. Però ja saps que les amigues som amigues per sempre. Estic contenta que ens haguéssim retrobat, però em preocupa, Juliana.
Però qui és aquesta dona que no calla? Mires al teu voltant i no entens res. Tot és molt estrany. Com pot ser que siguis amiga d'algú que no té llibres a casa? Ni un, eh? Ni un. De fet, la casa és estranya. No sembla una casa on hi visqui realment una família. Les joguines estan totes ficades dins de capsetes perfectament ordenades. Les peces de roba de la criatura estan disposades en rengleres simètriques damunt d'una tauleta blanca. A la paret hi ha dos prestatges ondulants totalment buits.
A més, la relació amb el Quim era tòxica. Sempre et criticava davant de tothom. I també feia molt de mansplaining. Una mica senyoro també era, eh? Ai, en canvi, el meu Josep és tan fantàstic, és tan perfecte, he tingut tanta sort. Però tranquil·la, que segur que coneixeràs una altra persona, eh? Encara ets jove, que només tens 43 anys.
43 anys? Amb cada nou salt en el temps, passen més anys. Com ho podries fer per aturar aquests salts? Què et sembla? Segur que té a veure amb el mòbil. I si intentes treure la bateria del mòbil?
O trec la bateria o el puc, no sé, tirar al terra o que exploti o no, alguna cosa així.
Vols trencar el mòbil? Busques al teu voltant alguna cosa que et pugui servir. Et fixes en una escultura que hi ha en una de les prestatgeries.
L'agafo i pico contra el mòbil fins que el destrosso absolutament.
Juliana, què fas? Que t'has tornat boja?
Ai, doncs sí, mira, m'estic tornant una mica boja. Deixa'm estar, para de xerrar tant.
Què?
Bé, doncs no sé quina pot ser la solució.
Ah, clar, no ho hem solucionat, eh? I ara estic aquí davant d'aquesta tia i he trencat el mòbil. Quin agòbio.
No, ja no. Ets en una sala d'espera. No sembla que trencar el mòbil hagi servit de res. Estàs asseguda en una cadira amb un coixí, en una sala rectangular, presidida per un mostrador de tons de fusta clars. La recepcionista va vestida tota de blanc. Ets en una clínica d'estètica. Mires per la finestra que tens a prop i reconeixes un barri de la zona alta de Barcelona. És un lloc molt agradable i càlid. Davant teu hi ha un home i una dona que sembla que també esperin. Ell mira el telèfon mòbil i ella fulleja una revista, però alternativament l'un i l'altre et miren de reull. Clarament t'han reconegut, però no diuen res. La recepcionista et crida i et condueix a una segona sala d'espera. Allà n'hi ha ningú. Només una planta alta que sembla tropical i una butaca on t'asseus. Una infermera entra un moment, també et mira i va cap a dins. Torna la recepcionista i t'indica que entris a la consulta i et vagis despullant. Entres en una sala plena d'instrumental mèdic i amb un color blanc fred d'hospital que contrasta amb les sales anteriors. Hi ha una cabilla i un tamboret amb rodes. Et quedes palplantada allà, sense saber què fer, on seure. Sents una veu que ve de darrere d'una cortina de color crema.
Doncs sí que és la Juliana Canet de la tele, sí, l'he vist ara, esperant a fora.
És la infermera d'abans, que conversa amb algú. Sembla que amb un altre infermer.
Ja t'ho deia jo. Tard o d'hora totes acaben venint, sobretot les que treballen a la tele. Fa més de 20 anys que treballo aquí. Les he vist passar a totes. Totes les que t'imagines i les que no t'imagines, també.
Sí, però en aquest cas jo no m'ho hauria pensat mai. Em semblava que, no sé, que voldria ser sempre natural.
Totes acaben venint. No veus que no els agrada veure's grans? Quants anys té aquesta?
No ho sé, deu tenir-ne uns 45, potser. Espera, que miro la fitxa. 52 anys? Doncs no n'hi feia tants.
Ja ho tens. Un altre que ja no suporta mirar-se al mirall i veure's vella. Quins són els tractaments que té a la fitxa?
Fils tensor i blefaroplàstia.
Ho veus? Està intentant que el pas del temps no se li vegi a la cara.
La culpa és de la tele. Segur que per presentar el seu programa li exigeixen veure's jove i per això és aquí.
Per no perdre la feina?
Exacte.
Però aquesta no és la que es va divorciar fa poc?
Sí, per segona vegada, de fet.
Doncs ja ho tens. La típica crisi de la divorciada. Vol tornar a ser jove i ja no pot. Les dones sempre li esteu fotent la culpa a la pressió social, però les que no suporteu veure com envelliu sou vosaltres. Ja ho veuràs tu quan et facis gran.
Jo no m'operaré mai, encara menys aquí. Perquè siguis tu qui em posi l'anestèsia, no em refio gens de tu. Ves a saber què em faries quan estés anestesiada.
La conversa continua, però has deixat d'escoltar-los. Continues allà dreta, però ara et sents humiliada i vella. Et despulles, com t'ha dit la infermera, a poc a poc. Amb cada peça de roba que et treus, l'horror augmenta. És el teu cos, però al mateix temps no ho és. El pas del temps és palpable a tot arreu, en tots els racons, en tots els plecs de la carn.
El tacte de la pell és aspre i per un moment et sents fora de tu mateixa, com si estiguessis en el cos d'una estranya. En el cos d'una vella pensiva, una senyora a qui no reconeixes, una col·lecció d'arrugues que són les marques profundes d'una vida que, de fet, no has viscut.
Quin horror, per favor! Això és el pitjor que em podria passar. És la cosa que més por em fa al món, i és veritat. No tant per l'envelliment físic en si, sinó com per tot el que implica no ser gran. De veritat, ara mateix estic en el meu malson més fondo.
Hem de poder fer alguna cosa per revertir aquesta situació, o cada cop et faràs més gran. Estàs arribant al final de la vida sense haver-la viscuda. No tens gaire temps per pensar perquè la infermera corre a la cortina i ve cap a tu. Al darrere va l'anestesista. Et debats entre no dir-los el que has sentit parlar sobre tu o dir-los-ho tot, però no pots triar perquè al teu voltant tot es comença a fragmentar i fas un nou salt en el temps. Ets en una redacció. Potser ara sí que has tornat al passat? No, perquè no ets a la ràdio, on ha començat tot. Ets en una redacció de tele. En una redacció de TV3, de fet. Davant teu hi ha 10 fileres d'escriptoris i a cada escriptori un redactor amb ulleres fosques. A davant de cadascun d'ells, en lloc d'una pantalla, hi ha un holograma que es transforma incessantment. Des del passadís una veu et crida.
Juliana, maquillatge, que anem tard.
Ara vinc.
Arribes a la sala de maquillatge. Té una renglera de focus blancs i fa una olor que no sabries definir, com d'habitació acabada de desinfectar. No hi ha ningú. T'asseus en una cadira a esperar que vingui algú i aleshores et veus reflectida al mirall. Tens un moment de desconcert, però sí, no hi ha dubte possible. Aquella dona amb la pell pàl·lida i arrugada, amb els ulls lleugerament corbats, com si el pas del temps els hagués fet caure, amb el front travessat per ratlles fondes, amb els cabells fràgils i blanquíssims, sí? Aquella dona ets tu, tens 63 anys. Entra un home més jove que tu, amb una roba esportiva de colors llampants que no sabries dir si és informal o sofisticada. Et veu, recorre la sala amb la mirada, sembla que dubti, s'escura la gola i se t'asseu a la vora.
Juliana, ets aquí. Mira, voldria parlar amb tu. Tens un moment?
Sí, i tant, digues.
Crec que ha arribat el moment. T'has de retirar. Has d'afrontar que la gent vol cares joves i fresques i que la teva manera de pensar ja és antiquada, és antiga. Pensa que fins i tot l'Helena es va retirar de la pantalla abans que tu.
T'ensenyen una tauleta unes dades i unes gràfiques d'audiències.
Mira, veus, fa temps que els demogràfics diuen que ja no connectes amb el públic. Em sap molt de greu, però la cadena ha decidit que el d'avui és l'últim programa. Pensa, si vols, unes paraules per acomiadar-te de l'audiència. Després de tants anys, això ho pots fer. Mira, et deixo tranquil·la perquè pensis què vols dir, eh?
Gràcies.
El productor se'n va. Què diràs?
Clar, és una situació complicada. Entenc que he passat molts anys aquí. Quin horror, perquè a mi m'agradaria deixar-ho tan aviat com fos possible. Jo em pensava que ho deixaria abans. Jo veig que tinc 60 anys i encara estic aquí fent el ridícul. Suposo que diré que moltes gràcies per acompanyar-me i tots aquests discursos així que fa tothom, no? Tampoc es pot innovar molt amb aquestes coses.
Hi ha alguna cosa que et guardessis per tu i que no haguessis dit mai?
És que jo sempre ja ho he dit, tot el que penso.
I com t'imagines la teva vida sense treballar ni a la ràdio ni a la televisió?
Home, Cardedeu, collint tomàquets, amb l'hort dels meus pares, recollint el raïm, caquis. Hi ha molts caquis a casa dels meus pares. M'imagino allà, que ja deuen ser morts ells, doncs es puc anar allà.
Com t'agradaria que et recordessin els espectadors?
M'agradaria que em recordessin jove i sense arrugues, la veritat. Em molesta molt tenir arrugues. M'està molestant molt veure'm al mirall i veure'm amb arrugues.
Bé, em sembla que ja tenen a buscar per anar al plató. No.
Estava a un hospital, quin agòbio, eh?
Ets al llit, sí, en un hospital.
Ai, senyor.
Et mires el canell on portes una pulsera on hi diu l'edat. 93 anys.
Ara sí que ja m'està pujant la febre a mi, eh?
Et fa mal tot.
normal.
Et sents incapaç de moure't. A la teva dreta, un holograma et monitoritza les constants vitals. A l'esquerra, un altre holograma et mostra imatges suposadament relaxants. Una cascada, un prat, un mar en calma, un bosc que ressegueix les formes arrodonides d'una muntanya. A les parets blanques no hi ha cap quadre ni cap símbol, són pura buidor. T'adones que cada cop que has fet un salt en el temps, has desaparegut de les vides de les persones que tenies més a prop. Sense deixar rastre. I que no saben què se n'ha fet de tu. Creus que et deuen haver buscat en algun lloc, o no?
Imagino que al principi sí, però quan ja es converteix en una rutina allò de desaparèixer, ja tothom deu passar de mi. Ai, no em dec parlar amb els meus germans, veus? Això sí que em sap greu.
Creus que potser algú es va pensar que vas desaparèixer expressament i que ara t'odia?
Sí, la majoria de gent, imagino, no?
Qui creus que t'ha buscat durant més temps?
El meu nòvio Guillem, el Roger Carandell, meu millor amic, la Marta Montaner, companya de feina i molt amiga.
Mm-hmm. Qui creus que t'ha buscat durant més temps d'ells?
Home, jo confio que el meu nòvio, no?
Si es produeix un nou salt en el temps, segurament ja serà definitiu. A la tauleta del costat del llit hi ha el mòbil. Amb qui voldries parlar abans de morir?
Estan vius els meus germans?
Sí.
Home, doncs amb la meva germana petita, no? Que és la que té més números d'estar per allà.
T'estires per agafar el mòbil, però no tens forces per arribar-hi. Ets en una sala nova. Estàs estirada en una llitera. A la teva dreta, una parella amb una pantalla verda et monitoritza les constants vitals. No saps què t'ha passat. Però només et cal aixecar una mà, mirar-la i sentir els moviments dels teus músculs per tenir una certesa. Tornes a ser la Juliana de 23 anys.
Oh, que bé.
Entra un home amb bata blanca, amb el cap alçat, segur de si mateix. S'acosta al monitor i l'observa un moment sense expressar res. Quan et mira, t'adones que també t'observava impassible com si només volgués llegir una pantalla. Després canvia d'expressió, els llavis adopten la forma d'un somriure i t'adreça la paraula.
Com estàs, Juliana?
Bé.
Se't veu confosa?
És que ho estic, t'he de dir.
No pateixis, és normal. Li passa a tothom que se sotmet a l'experiment. És freqüent, si no saps per què ets aquí ni com hi has arribat. Fins i tot hi ha gent que no recorda haver volgut dur a terme l'experiment.
Sí, és que jo no ho recordo, eh?
Bé, ara que ha acabat el procediment, et podem retornar el mòbil.
Un assistent del científic et retorna el mòbil. És el de sempre. I ara sí que funciona. Et fixes que en la bata del científic hi diu Psico-T.
Bé, si no recordes per què has volgut passar pel procediment, no et preocupis que ja ho recordaràs. Normalment, la gent ho fa per saber què és important a la vida. Cosa que sovint no veiem fins que som a prop de la mort.
Fins aquí el viatge per les realitats desconegudes i sempre inhòspites del llindar. La setmana que ve tornarem a entrar en aquesta espiral de bogeria amb un nou convidat prou temerari com per participar en aquesta experiència. Us deixem amb una entrevista on el director del programa, Toni de la Torre, conversa amb la convidada d'aquesta setmana que ens explica com ha viscut la seva història. Ens retrobem a l'altre costat del llindar.
Ja està, Juliana, pots treure la mascareta si vols.
Estic dissociada. Bueno, no sé, jo ara volia saber per què m'havia sotmès a aquest experiment, no?
Tu sabràs?
Estava enganxada. Tio.
Diuen que el motiu és sotmetre's per saber què és important a la vida, no? Moltes vegades ens passa això, no? Que si no estem en moments difícils o límit, no sabem què és el que és important.
Tens tota la raó. Això funciona així. Uau, el moment de treure's el de llonci i veure't envaït per aquesta llum després de tanta foscor, et deixa ser, què, tio?
La desorientació visual ha estat el que més t'ha pertorbat?
Sí, clar, suposo que és un cúmul de totes les coses. Però jo crec que per molt so que hi hagi, sense estar del tot tapada, no? Seria menys impactant. El fet de no veure res, de no tenir cap idea prèvia de com és el lloc, t'acaba posant en una descol·locació absoluta.
El narrador t'ha ajudat o t'ha desajudat? O sigui que has confiat, però has confiat en ell, en la veu?
Jo he confiat tot el ratonell.
Tot el ratonell,
no m'he
trobat
en cap moment a...
Qui has agafat?
A
desobeir-lo.
Però perquè al final és l'únic punt de referència també que tens, saps?
Però això és estrany en tu. Jo, em sembla que és estrany en tu, en el personatge de la Juliana.
Em coneixes molt poc, jo soc superobedient, m'encanta que em manin, ho dic molt en seriós. A mi m'agradaria tenir un assistent que em manés tot el dia el que he de fer i que tot el rato em digués ara això, ara allò, perquè jo soc molt desordenada, molt caòtica, no confio gens en mi mateixa, tot el rato he d'estar prenent decisions amb fred, perquè sé que després jo no seré capaç de prendre-les correctament, saps? Per exemple, tinc bloquejat el Gerard Piqué a Instagram perquè sé que si m'obrís jo li diria que sí a tot, quan és un tio que em faria molt de mal. M'explico?
Sí, sí, sí.
En tot, perquè no puc confiar en mi mateixa. Llavors necessitaria algú, com en aquest cas aquest narrador, que em digués tot el rato el que he de fer.
Algú et portés.
M'encantaria. Per això m'encanta, per exemple, o sigui, soc molt dolenta sent mi pròpia jefa, perquè no tinc... necessito una persona que em mani i em digui, has de fer això, això és lo correcte, això tal. Necessito un tutor legal. És la veritat.
De tots els personatges, quin creus que faria millor aquest paper?
El d'assistent?
Sí,
el
clar,
no
si,
compta,
si busques
no?
un assistent, el narrador no compta, no.
A mi m'ha encantat la noia que, de quan tenia 30 anys que m'explicava, en plan, ai, la redacció, els futbolistes, la secció, m'encanta la secció.
T'agrada la secció,
bueno,
molt bé.
És el món on m'hagués agradat quedar-me, en plan, és, jo tenia ganes de veure com
allà.
Era fer el programa, la secció, tal, no sé allà. Què. La resta, clar, després tot s'enfosquia molt, però aquí era com, ai, mira, estic aquí amb el meu programa, cara principal de Catalunya Ràdio, només han passat 7 anys, 30 anys,
que
encara estàs bé.
Que tampoc no és tant, sí, tampoc no és tant. La segona, l'amiga, digués, l'amiga que t'has trobat.
Home, també diem amiga a qualsevol, perquè clar, aquesta tia, amiga... Jo tinc molt pocs amics, la veritat. Llavors m'ha sorprès perquè no t'he sabut, clar, no t'he sabut encaixar amb cap amiga real.
Però l'has sabut encaixar amb alguna persona que hagis conegut? Que no consideris amiga, però alguna persona que hagis conegut? Que s'hagi portat d'aquesta manera?
Sí, o sigui, tothom coneix aquest tipus de gent, però és que jo filtro molt. Llavors, de sempre, tothom em cau molt bé i tothom és molt maco, però hi ha molt poques persones que passin al següent nivell. Llavors, bueno, jo per un rato en realitat podria ser col·lega d'una persona així, perquè jo soc col·lega de tothom, tothom em sembla que té coses que estan bé, però clar, després hi ha coses que dius, bueno... A més, el Josep, el seu nòvio, ja es veu que també és un cabron. Perquè...
Sí, sí. Sí, sí, totalment.
És que ja es veu.
Sí, sí. Això està en el background del personatge. El moment en el que el narrador t'ha forçat... no? Una mica al final a triar, no? Qui creus que t'ha estat buscant? Qui creus que t'ha estat buscant més temps? Has dit quatre noms, no? El Guillem, el Roger Carandell, no? La Marta Montaner.
M'he equivocat amb el Roger perquè té 12 anys més que jo i està mort. No, imagina
que
sigui un supervell.
Imagina que...
Bueno, ho he dit perquè clar, són les persones com més de referència ara mateix a la meva vida, comptant que els meus pares estarien morts. La meva mare, si estigués viva, seria la meva mare, que no hauria deixat de buscar-me ni un dia. I si no, clar, la família, no? I la meva germana petita, que té 7 anys menys que jo, si jo en tinc 93, imagino que tota la vida ha estat pertorbada per això, si jo vaig desapareixent. La resta de gent, al final, suposo que t'acabes oblidant. Vull dir que, en realitat, suposo que tant el Guillem com el Roger i la Marta, en realitat, s'oblidarien de mi. O no, però vull dir que no em buscarien allò aferrissadament, no?, tota la vida. Arriba un moment que ja et rendeixes.
T'agradaria que et busquessin aferrissadament?
A mi m'encantaria que tothom em busqués tot el rato aferrissadament. A mi no hi ha res que m'agradi més que quan estic un dia desconnectant i quan obro el mòbil està com tothom una mica preocupat, saps? Però, ai, Juliana, tot bé, tal? Uf, pell de gallina. Perquè m'encanta que la gent pensi en mi, si el centre de l'atenció... Per això el dia del meu aniversari és el meu dia preferit.
M'ha creat l'atenció... que les persones a les que has pensat que t'han buscat més no era la teva germana petita, no? La teva germana petita ha arribat al final.
Bueno, però perquè dintre de la gent... O sigui, és que jo penso que la família és una cosa com que realment, per molt que nosaltres intentem fer veure que potser no és tan important o que els amics poden ser igual d'importants, el lligam de sang és una cosa superbèstia i que és una cosa que no pots desvincular-te'n mai. Llavors jo penso que per molt que jo desaparegués, la meva germana petita... He dit la petita perquè al ser la més petita, si tinc 93 anys, pues bueno, estaria per allà vivita i coleando, amb més probabilitat, pues imagino que sí que estaria buscant-me, o que com a mínim si jo aparegués estaria pendent de mi. Clar, és que el factor de l'edat també
sí,
no ajuda en res.
Si t'haguessis plantejat aquesta pregunta sense passar per tot aquest procés, creus que hauries anat a parlar les mateixes persones?
Suposo que sí, el que passa que no m'hagués plantejat mai aquesta pregunta, perquè jo penso molt poc en el futur perquè m'angoixa molt i també, clar, no contemplo desaparèixer en cap moment, llavors, clar, per això tampoc suposo que no m'ho hagués arribat a imaginar.
Doncs avui t'hem fet pensar molt en el futur. Gràcies a Juliana per creuar el llindar amb nosaltres.
El llindar. Direcció i guió Toni de la Torre. Narració Jordi Buixaderes. Producció sonora Rout Audio. Producció Sònia Deulofeu i Sara Llobet. Càsting Jordi Domènech. Repartiment d'aquest episodi per ordre d'aparició: Esther Cort en el paper de companya de redacció, Vanessa Segura en el paper d'amiga, Mireia Cererols en el paper d'infermera, Àngel Del Río en el paper d'anestesista, Miquel Roldán en el paper de productor i Eric Palau en el paper de científic.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.